cuando Neymar ayer estaba marcando un gol. Yo estaba en la cama.
Y después digo que no.
Pobre tío, que no.
Entonces yo no, pero sobre todo faltaba dicho, descansa un poquito.
Como ciudadano me indignaba primero al colegueo que es decir, que realmente en el seu día cuando parlaven els de Podemos de la casta para mí son los jutges. Això a Espanya yo creo que no hi ha cap problema, cap dubte, no hi ha aristocràcia, no hi ha política que valgui, els jutges són una casta perquè tot això aquest senyor ho fa, li rellisca, seguirà jutjant, no passa res, després veurem. Però ahir diu això, és a dir, després de fer aquesta carajillada que va fer en directe, el concepte és que no quiero perjudicar-le. És a dir, llavors a mi, que sóc un pobre desgraciat que passava per allà quan estic davant d'un jutge, és a dir, sí que quiere perjudicar-me, jo no treballo, és a dir, com aquest home, és a dir, jo no tinc horaris, la resta de la gent li hagués relliscat però olímpicament.
A part del que diu de Neymar, són tota la resta de comentaris, són tota la resta de comentaris que hem sentit aquest matí que va fent... com si fos això, un senyor que està a la barra del bar comentant el que va dir Zubizarreta, el que va dir no sé què.
Un carajillet allà a la mà, però, sí, galó.
Algú li haurà cridat l'atenció, aquest home.
Sí, és un grup. Ves esperant.
És un grupi, no?
Sí, home, però és un jutge, no?
Sí. Bueno, aviam. Fan el que volen.
Una cosa. No, ara no em feu parlar dels mosqueperros, han vingut cantant.
Ai, els mosqueperros, una, dos i tres.
Ens hem llevat, ens hem llevat cantant.
Els mosqueperros...
Era de l'Espanyol, el Vier.
Claudi Vier va ser un tertulià que quan feia un programa a Catalunya Ràdio, que es deia No ho diguis a ningú, tenia tertulià. Jo juraria que tots els diumenges, el que passa és que ja la memòria és molt fràgil amb segons quins anys, però i era una molt bona, molt bon tio, molt bona persona, molt, un gran conversador, un gran pactista, i me'n recordo que amb el Ferran Martorell anàvem a dinars de llarga durada on el Ferran Martorell sempre volia parlar de futbol i en canvi el Claudi Vier i jo volíem parlar de dibuixos animats. Clar. I llavors, clar, i ell parlava perquè jo sempre li deia, però tu vas fer el Sancho Panza i Quijote i Sancho? No, aquesta no és meva. Mm. Clar, però va fer les grans. Jo me'n recordo que una de les sèries que ell estimava més que era David el Nomo, que és una sèrie que sempre diu que l'acabava molt, que la va acabar malament, que no li va agradar, que hauria d'haver continuat. I després va parlar molt, que el que li va donar molt prestigi a nivell internacional va ser una sèrie que va tenir diverses franquícies, que es deia Érase una vez.
Sí, home, vam aprendre el cos humà amb això.
L'espacio...
Però avui, amb l'editorial que has fet, ha quedat palès que una de les generalitats del Claudi Vier, a part de ser un animador extraordinari i un productor brutal, és que va entendre molt bé que la música era un factor molt important en les sèries. I avui, tots els que tenim una certa edat, ens hem llevat cantant, ens has alegrat al matí. El David el Nomo no seria o no hagués estat el mateix sense aquesta veu magnífica del Jorge Gómez, que és aquesta veu que pràcticament és com un coixí, eh? Soy un Nomo. Sí. I després amb bandes sonores brutals com els Germans d'Àngelis que van fer els Mosqueperros, o un disc que a mi em sembla encara una obra mestra de l'animació, que és el disc de la Volta al Món en 80 dies de Mocedades.
Sí.
Jo us recomano que escolteu tot el disc, perquè és un disc de cançons extraordinàries, que demostra que era un grup vocal, a més, extraordinari. Llavors, el tio va ser molt hàbil, perquè sabia que el més important dels dibuixos és que el reconeguis de seguida. I les sintonies són extraordinàries.
És que, a més, és un univers emocional. És a dir, jo, perdoneu que parli del tema que més m'agrada, que són les emocions, però avui ens hem debat amb el nostre univers emocional de fa molts anys. És a dir, tota la generació X...
Més joves.
Clar, ens hem llevat més joves amb un to, amb una... Bueno, això, una alegria, era l'hora dels dibuixos, no? Quan eres petit, l'hora dels dibuixos era la millor, perquè resulta que era quan sorties del col·le o quan et llevaves pel matí i encara no anaves al col·le, per exemple, no? I sí que és veritat que tots els que has dit...
A la meva època,
al
matí no hi havia.
Ja no hi havia. Ah, sí, jo vaig pillar això. El nieto tampoc.
La meva tampoc.
Doncs encara ho vam enganxar, però aquestes les veu escoltar, algunes d'aquestes mítiques, aquests dibuixos, a vosaltres ja us van enganxar.
I d'Artagnan,
eren un, dos i tres.
Escolta'm,
Érase una vez tenia...
I va fer una cosa molt interessant, que és que va a quedar-se amb els drets a Espanya de sèries com Marco, de sèries com La Pantera Rosa, de la qual ell va fer... O sigui, ell va ser l'instigador del pastisset.
Sí, sí. I dibuixos de...
Cruel.
Sí, no, era una maldat.
Però tots tenien en comú que eren dibuixos de qualitat. Que aquestes setmanes hem estat parlant del Club Super 3 i tot el que ha passat els últims anys. Un dels problemes que hi ha hagut amb els Super 3 els últims anys és l'infrafinançament que ha portat a tenir dibuixos que els nens ja veuen que no són bons. I què han fet? Davant de les plataformes i de les pantalles han anat a mirar coses que ells troben bons.
I a més a més nens que tenen un accés als dibuixos del món que nosaltres no teníem, perquè afortunadament no teníem YouTube, perquè hauríem estat encara més malalts.
època, els nens d'aquella època tenien una gran diferència, teníem una gran diferència amb els nens d'ara, que era que apreníem a tenir paciència, perquè tenies un capítol cada setmana. Jo era superfan de Eras una vez a Londres. De fet, crec que jo vaig estudiar història, perquè a mi la sèrie aquella em va fascinar, aquell senyor pelut que estava a l'època mitjaval i de repente traia un telèfon per ficar un exemple de dintre de la palambrera. Però, clar, veies un capítol que, a més, duraven 20 minuts, eren molt curtets, i et tenies que esperar fins al dissabte següent a la tarda, perquè el primer programa infantil que jo recordo de nano, que es va fer el dematí, era el dissabte al dematí pel circuit català, que era Terra d'Escudella. Però, clar, els dibuixos animats de la meva generació, jo en tinc 54, que eren la Abeja Maya, Eras una vez el Hombre, tots aquests eren sempre el dissabte a la tarda. Clar, 20 minuts i ara fins a setmana que ve.
No, durant la setmana, per la tarda hi havia, a la tarda es feien allò, els tunts, els de...
Els Looney Tunes i el Bugs Bunny.
No se veien todavía un animal.
I vivies de setmana a setmana d'una altra cosa que té que veure també amb Claudio Biern, que era... no sé si us en recordareu, els cromos de Danone, que és una altra cosa amb la que Claudio Biern va intervindre.
Ja em surt fer així a la taula.
El mono que tu de nen tenies de dibuixos consistia en anar amb la teva mare al colmado i quan ella comprava el pack de iogurts que sobretot et donguessin gran cosa, dos sobres de cromos.
Però Joan, això que diu el Joan és un canvi cultural extraordinari. És a dir, una de les coses que ens passa a tots, i més als nanos joves, és que no sabem esperar.
Mm.
És
a dir, veritat.
Quan tu ara et diu una persona, per exemple, truca'm demà, o això ho farem demà, per tu el demà és una cosa...
Una eternitat.
En canvi, abans, doncs, esperar-te una setmana era normal. Una setmana. Ah. Ara et diuen que t'esperis per qualsevol cosa una setmana i penses, hosti, quina bogeria. Jo penso que ens ha fet mal.
Això hi ha gent que ara s'agafa les sèries i se les espera que acabin per veure-les totes d'una tirada, per exemple.
Mm. Una frase indignada de qualsevol de
les
que tingui els fills. Ho viuen d'una altra manera. L'altre dia vaig portar la meva neboda, que té 7 anys.
7?
7. A les cistelles aquestes, com es diu, el funicular, no, el telefèric.
Sí.
El telefèric. I clar, estava allà i diu... Però això va molt lent. Em mira així, com dient... Però quina merda, però què m'has portat aquí?
És que la hipervelocitat és molt puta. Ara, per exemple, ha tingut molt èxit una sèrie magnífica, que és Dahmer, que és la història del carnisser de Milwaukee, que és una sèrie extraordinària de Netflix, i és una sèrie que ha sorprès a molta gent per la seva lentitud. No? Dahmer és realment una sèrie molt, molt detallista amb els colors, a més parla d'un assassí que realment t'arriba a fascinar, perquè és un personatge tan cruel i tan incomprensiblement cruel que et fascina, però jo trobo que el director ha estat molt hàbil en fer una sèrie tremendament contracultural. Per exemple, hi ha un episodi magnífic on es parla d'un dels assassinats de Dahmer, que era un noi sord, i el tio fa un episodi d'una hora pràcticament sense so, perquè es posa en la pell del nano que va matar el Jeffrey Dahmer, no? I és un episodi pràcticament com si fos una pel·lícula muda, no? I jo pensava, carai, quin valor de fer una cosa així.
Jo els hi passava als alumnes una pel·lícula que van passar la setmana passada a televisió, que era Dos en la carretera, amb l'Audrey Hepburn i l'Albert Finney, i la vaig deixar de passar perquè se'm clapàvem, dormíem. I en un moment determinat vaig preguntar... una pel·lícula fantàstica, treballava molt el flashback, i jo va haver un moment que vaig preguntar, parlem-ne, és a dir, per què no us agrada? I va haver un noi que molt valentament, però molt sincerament també em va dir, diu, és que hi ha plans que duren 10 segons. Diu, i és inèdit, 10 això. Segons. 10 segons de pla. Clar, ara, si nosaltres ens parem 10 segons a mirar el que tenim al davant, se'ns faran eterns, no? I jo crec que això és el que passa. És a dir, ens hem accelerat tots moltíssim, necessitem canvi, i això influeix en la política, que també està atropelladíssima constantment, que és el que parlem aquí cada dia.
Tothom que ens escolti que tingui fills haurà viscut la seqüència d'un fill o d'un nebot com tu, que t'envien un WhatsApp i després et renyen i et diuen em vas deixar en vist i no m'has contestat. I estan indignadíssims. Dius, bueno, teniu una altra cosa que fer.
Perquè està passant una cosa que és una cosa més trista en un pare, entre moltes altres coses, hi ha molts elements de tristesa, però una és intentar compartir el segle XXI amb els teus fills una pel·lícula que forma part del teu univers, i quan tu comença la pel·lícula veus que al cap de 5 minuts el primer que fa és mirar el mòbil, el segon que fa és dir, bueno, això ja ha passat aquest i tal, que també suposo que quan els meus pares em ensenyaven pel·lícules de Ron Flynn, jo pensava, quina cosa més avorrida. Igual. Bueno, possiblement sí.
Però una cosa és un canvi estètic i l'altra cosa és un canvi en la temporalitat. Mm. És a dir, ho diu Flaubert molt bé, cada generació es pensa que el mal gust és el gust de la generació precedent.
Correcte.
Això passa. Però jo crec que el canvi que diu el Joan és molt més important. És a dir, nosaltres podíem pensar que les pel·lis dels anys 60 o 50 eren cursis, però la temporalitat la seguíem.
Sí, això sí.
És a dir, hi havia
ara no hi ha temporalitat.
Ara no hi ha temporalitat.
No.
De fet, les sèries que es fan per millennials, jo l'altre dia mirava una d'Alemanya, una nova sèrie que ha entrat, que a més juga amb la pantalla com si fos un mòbil. Mm. És a dir, la pantalla veus quan apareix un missatge o els propis personatges mouen les imatges, i vaig haver de parar, perquè jo no podia aguantar tants inputs. És a dir, literalment em neguitejava. Els meus ulls no estaven acostumats. Llavors, el canvi aquest que diem és més que un canvi estètic, és un canvi de gestió del temps, i això ens afecta a tots nosaltres. És a dir, quan hi ha un dia que, per exemple, ara parlàveu de la policia, no? Quan hi ha un polític que no surt a dir res en un dia, ens sembla que s'està columpiant.
No, i
és un, i és un dia.
Les pel·lis de dibuixos, aquest matí parlaves de Coco,
sí.
Aquestes pel·lis que són molt maques, estan molt ben fetes, jo me les he de veure dues vegades per entendre bé aquesta
pel·lícula.
No ho sento, eh? Soc molt limitada. Però és que la primera vegada que les veig va tot tan ràpid. O sigui, tot és tan... Que primer m'excita, o sigui...
Et desvella.
I és una pel·li de dibuixos, eh? Però no acabo de veure l'argument ben... Sí.
Però Lola, aquest desvetllament té, a part d'implicacions culturals, té implicacions físiques. Sí, sí. És a dir, hi ha nanos amb moltíssims problemes de TDA, perquè, clar, al final hi ha tant embotiment d'informació que el cervell és el que és. Hagis nascut el 2022 o hagis nascut el 1960. Llavors, tants inputs... tu ara intentes fer seure un nen a llegir un article de 5 folis i et diu que és llarg.
Hi ha un efecte amb tot això que comenta el Bernat de Déu, i és que ara els nanos la informació la reben per canals, que és veritat que quan a mi em diuen és que ara els nanos no escolten la ràdio. A la meva època, jo tenia 15 anys, jo perquè era un boig a la ràdio i m'encantava la ràdio, però cap dels meus amics cap escoltava la ràdio, i si escoltava la ràdio era per escoltar el que ara seria Spotify, los 40 principales,
el
RAC 105 de l'època, etcètera. I la ràdio, evidentment, els meus amics el van començar a escoltar quan pujaven en un cotxe on son pare, perquè tots es fan grans, i la ràdio continuarà allà posada, i la gent, quan tinguin 30 anys, aquests nanos de 15, continuaran escoltant la ràdio, perquè les notícies no passaran. Ara, dit això, abans sí que jo, si volia veure alguna cosa del que passava al món a casa, havia de veure Televisió Espanyola, i en alguns casos hi ha una miqueta bastant més gran ja, a TV3, quan va començar. Però... res més. O sigui, ara la informació, que això té un perill, per culpa del punyetero algoritme, la reben per TikTok. Sí. I a TikTok l'algoritme els deixa veure, o ens deixa veure, allò que nosaltres volem veure. Per tant, si tu vols una informació esbiaixada política, esbiaixada o no esbiaixada, segons el teu prisma, tu la tindràs, tota aquella informació, i l'únic que farà és reforçar mentalment allò que tu penses.
Jordi, és que llavors no és una informació. És una reafirmació de les teves conviccions. Que no té res a veure.
Però passa amb tot i hi ha esperança. Una cosa és lo del ritme, i és veritat. És a dir, igual com Ted Sorensen, que era el gran escriptor de discursos de Kennedy, li deia als anys 60 que havia de fer un discurs de màxim 20 minuts, perquè la gent desconnectava els 20 minuts. I avui en dia això està fixat entre els 2 i els 5 minuts. És a dir, davant del que ens està parlant, desconnectem els 2 minuts, 5 com a màxim. Xi Jinping els fa de l'hora que vol, però els altres segurament estan pensant en la cancel·lada que tenen allà a l'olla o el que sigui.
Perquè els comunistes volen que desconnectis.
Sí, però hi ha esperança, perquè és cert, és a dir, el canvi, que no és només cosa dels millennials ni els centennials, ens està afectant a nosaltres també. Tots llegim, encara que ens agradi llegir, durem menys pàgines llegint un llibre que ens agrada molt, no us ha passat? És a dir, que t'agrada molt, o estàs mirant una sèrie i com que tenim, a més, la pantalla, dius de cop, ostres, què està pensant? I tornes enrere i has de tornar enrere. Has perdut el fil encara que t'agradi molt.
I et sents culpable, Toni. És a dir, quan tu estàs una hora llegint, et penses que estàs perdent el temps.
Correcte.
I dius, conyo, no.
Sí, davant d'això, jo crec que el problema està en que es trasllada aquesta necessitat de canvi, de canvi, de canvi constant en tot, i ens impregna. Ens impregna els nostres usos i el nostre consum i en la nostra fragmentació d'informació. Llavors, els nanos joves, els que pugen, sí que és veritat que tenen més pantalles, que tenen més opcions de canvi. Nosaltres nosaltres també les tenim i les incorporem, és com es metabolitza tot això? És a dir, avui en dia com es fila un, allò que s'havia dit i que el Vicent Sánchez el posa tan nerviós del relat, no? Com construeixes un relat, un fil conductor, si tot és tan fragmentat? Aquesta és la part desesperant. La part positiva és que hi ha esperança. L'algoritme que tu dius ha fet possible una cosa que ara es coneix a Hollywood com el cinema d'algoritme, que és... ens agafen tot el nostre rastre del que ens agrada, no només de les pel·lis que ens agrada, sinó dels trossos de pel·lis que ens agraden, i d'això en fan una pel·li nova, com aquest estiu, la pel·lícula que van fer per Netflix del Ryan Gosling, que em sembla que era l'Agent Invisible, l'Agent Invisible, amb l'Anna de Armas, per exemple, o algunes pel·lícules com Uncharted, per exemple.
Això és un videoclip.
Cine-algoritme que té un patró, és a dir, t'agafa unes imatges d'impacte, et fa la volta al món, et fa canvi de protagonista, Què passa amb això? Que ens ho han fet agafant el nostre rastre, i en teoria és infal·lible, però no acaba tenint el resultat a taquilla ni d'audiència esperat. Per tant, malgrat que ens tenen escanejats de dalt a baix el que ens agrada, quan ens fan un pastitx d'aquests, no acaba funcionant. I per mi això m'agafo la part de l'esperança que queda. De dir, ostres, sí, ens tenen superauscultats, saben que la nostra intenció és superdispersa, que no podem mantenir, que això, que ens procrastinem, que estem totalment descentrats, i que saben que les emocions, necessitem emocions constants que ens enganxin. No, ara què diu aquest? Ja m'està avorrint. Canvia, va, un impacte, ara un insult, ara el que és la política. Malgrat això, no acaba quallant, i per mi això té un punt d'esperança.
De totes maneres, el món ens ha canviat de tanta manera que amb el tema de la tecnologia, evidentment, per lo bo, per lo dolent, jo crec que ens haurien d'humanitzar tots una miqueta més, filosofar tots una miqueta més. Ho dic perquè hi ha coses que... és a dir, allò que deien, no, és que tindrem més control, o sigui, ens controlaran més. Bueno, els que el primer que estem fent és que volen que els que ens controlen volen que nosaltres controlem més. Què vull dir amb això? Si ens fixem, un detall. Tu ara, l'objecte que trobes a faltar més quan surts de casa, si te l'has deixat, ja no és la cartera, és el mòbil.
Ni les claus.
Per què? Perquè el mòbil hi ha la cartera. Sí. O sigui, el mòbil hi ha les targetes de crèdit, el mòbil hi ha la targeta del no sé què, el mòbil hi ha tot. Sí, sí. Però a la vegada, ens agrada moltes vegades controlar el veí. I quan dic controlar el veí és... hi ha una cosa que... jo la tinc posada, i no m'amago, ni m'és igual. Però si tu tens una parella i no té connectat l'última... com es diu això?
Actualització,
l'actualització, l'última llamada, és a dir, l'última... a l'hora que has tingut el contacte a WhatsApp.
Sí, sí.
Ja t'angoixes, perquè dius, aquí no s'haurà d'anar a dormir. Això abans no t'ho preguntaves. Si la teva parella se'n anava cap a casa, tu donaves per fet que marxava cap a casa, i si no, nevera ben trobato. Ara fas el primer caminet, aquí no anaves a dormir. Per què anaves a dormir? Aquesta és una, amb el marge dels dos xecs blaus. No m'ha llegit, perquè no...
És que el control no només va de les empreses i de...
Va entre nosaltres.
És a dir, no hi ha macropoder que no funcioni si el micropoder també no es guia per la por. I això que dius és extraordinari, ens ha canviat la vida a tots. És a dir, jo recordo abans, per exemple, ara potser els centennials i els millennials que ens escoltin poden pensar que som uns nostàlgics, però tu abans, per exemple, quan feies un viatge intercontinental, trucaves als teus pares o a la teva família el dia després que arribessis. Ara, si la teva parella o el teu fill no et truca o no et fa un WhatsApp just quan ha aterrat, és a dir, quan els assistents de vols diuen no es moguin, no encenguin els mòbils, etc, en un vol tothom està encenent el mòbil i veus a tothom dient,
aquí...
mama, ja ha arribat, papa, ja ha arribat. Quan ho fèiem abans, tampoc no passava res.
Però no és només un motiu...
trucaves un dia després, no passava res.
Però, Bernat, no és només un motiu tecnològic, eh? Això que dius és veritat, i a mi m'havia passat de preguntar en un hotel, escolti, tinc que trucar a l'estranger, i el tio de recepció dir-te, no he trucat mai a l'estranger, no sé com es fa, travessi el carrer, que hi ha una gasolinera, que hi ha un mexicà que deu trucar a casa seva i li explicarà. Però el tema no és aquest. Jo crec que tothom té la percepció de que el món s'ha tornat més insegur. I tu abans podies viatjar lluny i podies trucar el dia després a casa, i a casa teva no tenien la por de que et passés res, de que hi hagués un atemptat, de que hi hagués una catàstrofe. I ara jo crec que tots tenim una certa sensació de que això és un món més difícil, i per tant hi ha més necessitat de dir estic bé o que et pregunten com estàs.
Sí, però també se'ns impulsa tenir una posa. Sí, si un dia no parles amb la teva parella o no saps quan s'ha connectat, tampoc no passa res.
Però fixa't que això ho estem parlant entre nosaltres i estem aquí en un espai de tertúlia on això es trasllada cada dia a la política, al minut i resultat. És a dir, ara nosaltres pensem que sempre de tota la vida havien hagut rodes de premsa després dels consells executius de Palau, i aquí tenim periodistes que potser ho van cobrint al seu dia. El govern de Catalunya als 80 i als 90 no tenia sempre automàticament una roda de premsa després dels consells executius, ni el mateix dia, durant un temps ni la mateixa setmana, i això es va anar escurçant. És a dir, ara has d'acabar el Consell Executiu i surt una portaveu que no ha estat dins del Consell Executiu i t'ha de, en teoria, explicar el que s'ha explicat dins. Llavors, què passa? Que a vegades,
clar, això sovint, és una peculiaritat molt d'aquí.
Sí, els periodistes per això al·lucinen molt sovint amb aquest model.
Té a veure amb la tecnologia.
No només, clar. És a dir, el que passa és que en aquest cas hi ha el perfil aquest, no? És a dir, si no estàs dins i has de sortir a explicar el que ha passat dins, potser que passis migdia, que t'ho expliquin els de dins, no? Però bé.
Igualment, hi ha elements de resistència, Jordi, perquè totes les revolucions tecnològiques tenen el seu pèndol. Ahir, per exemple, o abans d'ahir, vaig felicitar el Josep Maria Miró, que és un dramaturg que tu coneixes molt bé, que acaba de guanyar el Premi Nacional amb un monòleg extraordinari, que és El cos més bonic que s'hauria trobat mai a aquest lloc, que es va fer al teatre, no el Goya, al Romea, amb el Pere Arquillué, que va fer una cosa impressionant, dirigit pel nostre venerat amic Xavier Albardí. I quan jo vaig anar a felicitar el José, quan vaig veure la primera vegada aquesta obra, li vaig dir, tio, has fet una cosa heroica, perquè has fet un monòleg, és a dir, una persona, a més sense escenografia i tal, parlant-li al públic durant una hora i 40 minuts.
Doncs mira...
Dic, no, és una heroïcitat. No és per... I el Josep Maria em va dir, és que una mica volíem recuperar això. És a dir, volíem recuperar la sensació de que una mica escena no hi passa res més enllà d'una persona parlant-te i de 100 o 200 o 300 persones callant,
doncs rematem,
i escoltant.
Rematem això.
I és una heroïcitat, però funciona. I realment, quan tu sorties d'aquella obra... Una de les primeres coses que notaves és dir, hòstia, que bé, que he estat dues hores pràcticament escoltant una veu, no?
Sí, en Jordi Prat i Coll va fer en M'hauríeu de pagar, no fa gaire temps, a més, amb tres monòlegs seguits, que duran uns 40 minuts cadascun, i ara tenim en cartell a Blanca Portillo amb Silencio al Teatre Nacional, que és espectacular, perquè a més, parla de d'això, del silenci, de la importància del silenci a les nostres societats, i hi ha un moment, crec que no faig spoiler, si ho dic, que s'està... uns quants minuts, no diré quants, en silenci.
Ui, que tens.
Jo crec que...
És que és això, és a dir, és tens, és etern, què és? És a dir, durant aquest temps què passa, no? I com omple? Evidentment, Blanca Portillo ho omple. Omple aquells 5 minuts, no? Però, evidentment, juga amb aquella cosa que els espectadors estem al·lucinant, no?, en aquell moment.
Això que dieu, jo crec que té relació amb una cosa que anirem veient, que és que abans el teu estatus socioeconòmic... i es veia una mica amb el mòbil potser que tens, no? amb la capacitat d'accedir a una tecnologia. En canvi, jo crec que més endavant s'anirà veient en la capacitat que tu tens de desconnectar-te de la tecnologia en determinats moments. És a dir, tu tindràs una capacitat adquisitiva més gran o un estatus social més gran en la mesura en què tu puguis tenir el luxe de dir... Doncs jo passaré dues hores.
És que això que dius, Lola, és així. No, ja, hi ha empreses de viatges, Lola, als Estats Units sobretot, que et regalen una gincana de 7 dies, en la qual la primera condició és que
no portis
el mòbil. Llavors et deixen en un indret d'un desert que tu, a més, tu no coneixes.
Faràs
després buscaré l'empresa que és
l'espa.
I has de fer un viatge de 7 dies sense el mòbil.
Però ja passa el mòbil. El mòbil no té cap problema. El problema és amb nosaltres. El mòbil no té cap problema. No, és nostre.
I ja ens facilita molt la vida.
Home, perdona, és que jo el defensaré sempre, el mòbil.
Sí, home.
El problema és quan d'aquest mòbil... Allà hi fem un mal ús. Evidentment, que tothom fa mal ús de totes les coses. Però hi ha primer que ja li hem posat una... com un estigma al mòbil o a les tauletes, quan tu vas amb una persona jove que va amb un tren i el balave, per exemple, i el veus allà, que està mirant el mòbil, i està enviant missatges, i si està llegint el Guerra i Pau?
Sí.
Però tu no diràs, no, és que està llegint el Guerra i Pau, no, és que però llegeix pel mòbil.
O escrivint, tauleta, escrivint una novel·la. A mi la gent a vegades em veia a la tele i em deia, em podien posar missatges de sota que Toni Aires, de molt mala educació que tu estic remenant el mòbil mentre altres estan parlant. Bueno, però és que estic apuntant. És que la meva llibreta, no? I a més, això que dius del tren, hi ha una imatge mítica que surt, la comparativa entre una fotografia d'ara al metro amb tothom enxufat el mòbil i tot fatal, amb una dels anys 50, 30 o, si, o 40 del segle passat a Nova York, amb tothom amorrat al paper, al diari, no? És a dir, bueno, potser també estem llegint aquí, és el que tu dius. És a dir, no
necessàriament... També és veritat que hi ha una...
I depèn
una...
del que llegeixis.
Clar, sí, no? Depèn.
A veure, els que agafem el transport públic de tant en tant, veiem que el que es veuen són vídeos i bastant...
Sí, i s'haurien de posar els cascos. Sí. Això, de fer una petició popular perquè la gent es posi els cascos per escoltar.
Això que deies tu, que l'estatus social està en funció de la llibertat que tens o no de fer en el mòbil, en el fons és l'actualització de que a dia d'avui hi ha la gent que té problemes econòmics, però hi ha els pobres de temps. I sí. Els pobres de temps són normalment la gent que també és més precària econòmicament. O sigui, que tu puguis dir, jo ara m'agafo el dematí lliure per fer no sé què amb un amic o amb un fill... És una cosa que malauradament no pot fer tothom i per tant doncs una cosa porta a l'altra.
Són les 24 minuts de la publicitat. Abans...
Que xuli aquesta tortura.
Sí, sí, els boomers.
Els boomers no. Hauríem de preguntar-nos perquè això que estem parlant és molt més interessant que la majoria de temes d'actualitat.
Això és veritat. Això és veritat,
més edificant.
Sí, és més edificant.
No, i més interessant. Sí. Més interessant, deixa't estar.
No li posem condó. Que segurament a la majoria de gent no li interessa un borrall, però que a mi sí. I a l'equip del programa també. Dic perquè acaba d'anunciar que cessa en el seu càrrec el Jofre Llombart, que és com si fos el meu germà, és un amic meu, que ha sigut subdirector del món RQ, que és una persona que m'estimo amb bogeria, i que ha cessat com a secretari de Fusió de la Generalitat, ha fet un seguit de tuits, ha estat un honor, un privilegi, un plaer exercir aquesta tasca durant 15 mesos, aquella retòrica del Jofre, que ho fa amb 8 tuits, que ho podria fer amb 80 o ho podria fer amb 3, però és igual, allò és el Jofre, tant això. Jo només espero que el qui hagi de venir sigui tan honest com poden dir la majoria de mitjans de comunicació que ha estat el Jofre Llombart.
Vés esperant.
He sentit una veu que diu aquí, vés esperant. Jo, és aquelles coses que no... Perquè... Ja ho sé que cadascú va amb el partit que va. No. Jo hi ha coses que a mi em costa molt d'entendre.
Pues sí.
Costa molt d'entendre, perquè tu agafes i dius... Això val per... Perdó, perquè és que si no ja m'assenyalaran i prou assenyalaran que estic. Que és... Ara diran, no, perquè això ho fan tots els partits. És veritat, ho fan tots els partits.
Ho fan malament.
Deixa'm que m'ho miri, que jo no sóc una persona vinguda a la política. Ans al contrari, que és que a mi em sorprèn que la gent que és vàlida, pel simple fet que hi hagi un canvi de govern, hagi de saltar. Perquè sembla com que així el que vulguis fer és controlar una cosa, que per cert, és normal, que és el tema de les subvencions als
biscuits. Vaig a dir, ara si m'ho permeteu.
En el cas del Jofre, jo, o sigui, no sé què pensa el Jofre i tant me fa. És que tant més... Tant és, o sigui, tant me fa. Però el que no pot ser és que hi hagi un govern que pretengui ser el govern que governa per la Catalunya sencera i pel 80%, i agafin el Quim Nadal que ve del PSC, agafin... a la Jaume Besart, que ve del món dels comuns, i agafin el Campuzano, que ve del món convergents, per fer veure que ells governen per tots, i després... cessin, en aquest cas el Jofre, perquè se suposa que ve de no sé on, que no ho sé... sense parar-se a pensar si és vàlid o no és vàlid. I ho dic, òbviament, perquè li tinc molta estima al Jofre i m'estic influenciat per això, però em sembla que en general aquest discurs hauria de ser vàlid
per
tothom.
Jo diria una cosa.
I jo diria que cal, dintre de les moltes avaluacions que hem fet dels últims 10 anys en la política catalana, jo crec que resta pendent un examen del paper que han tingut els mitjans en relació amb el poder. És a dir, més enllà de la figura del Jofre, que tots l'estimem molt i perquè més contrastadament, home, aquí durant molt de temps hi ha hagut una voluntat de comprar el periodisme. I, com dius tu, fa molt mala impressió que a cada nou govern que hi ha el responsable de comunicació, de difusió, canviï com si fos un conseller més.
Sí.
De fet, molta gent pensa en els mateixos governs que té molta més importància qui dirigeix difusió de mitjans que no pas, per exemple, qui és el conseller de Sanitat.
Ha passat històric.
I és una pena.
Joan, per favor, que
jo crec que hi ha una cosa que per mi és molt evident i té que veure amb tot el que feies abans de la tertúlia, el que estaves explicant dels Mossos com a punta de l'iceberg, que és... Jo tinc la percepció, la sensació de que Esquerra Republicana ha pres la lliçó de quan va estar el tripartit. Què va passar quan va estar el tripartit en els començaments d'aquest segle amb els socialistes i amb llavors amb Iniciativa, ara Comuns? Que és que, segurament perquè la presidència era del PSC, segurament perquè venien de dues dècades llargues de Convergència, es van respectar molts càrrecs intermitjos que venien del món convergent, que no van ser cessats, que no van ser substituïts, i ells tenen la percepció de que gran part de la desestabilització que va patir el tripartit venia des de dins. el que en podíem dir fuego amigo d'aquests càrrecs intermitjos. Jo crec que Esquerra ha pres aquesta lliçó i que ara farà tabla rasa i no deixarà pedra sobre pedra de lo que és el món convergent per no repetir l'experiència anterior.
Bé dit. 10 i 28 minuts. De seguida continuem aquí, al món a RAC1. Apreta la pena.
Amb l'alarma de Movistar Prosegur, si passa res a casa, t'avisen abans de 29 segons. Menys del que tardes a fer-te un cafè abans de començar la feina. I amb el servei Acuda et guardem les claus per si te les descuides. Aconsegueix l'alarma de Movistar Prosegur per 9,90 euros al mes durant 4 mesos si la contractes fins al 31 d'octubre. Informa-te'n a les botigues Movistar o al 900-200-730.
Hi ha dies en aquesta vida que són únics. L'aniversari, el casament, la graduació, el naixement dels teus fills, el dia que et vas comprar el primer Renault.
El meu primer Renault?
Esclar. Del 17 al 22 d'octubre aprofita els dies únics de Renault i emporta't un Renault nou amb les millors condicions i sense pagar quotes fins l'any que ve. Aprofita'ls.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Oi que hi ha dies que et vindria molt de gust fer una bona botifarra? A Bonària, de fet, les fem cada dia, amb una selecció de carns magres i la recepta de sempre. Vine a la teva botiga Bonària i podràs fer una bona botifarra. Bonària, directe del camp.
Hi ha moltes maneres d'emocionar. De vegades és quelcom tan gran com una obra d'art. D'altres és tan breu com un silenci. Sí, hi ha moltes maneres d'emocionar-te. Com les que et faran sentir la increïble silueta subcupé de l'Audi Q3 Sportback o la increïble esportivitat de l'Audi Q5 Sportback. Perquè si cerques noves emocions, les trobes. Gaudeix sense esperes de les unitats disponibles. Xarxa de concessionaris Audi.
Vine a conèixer el concepte Lifestyle de les botigues Porcelanosa. Et sorprendràs amb els nostres dissenys exclusius i una gran varietat de productes innovadors. I ara del 14 al 29 d'octubre aprofita els dies Porcelanosa i gaudeix de descomptes molt especials. Renova el teu espai a Porcelanosa, ara i sempre a prop teu.
O sigui que ens protegeix també estant dins de casa?
Doncs clar, l'alarma també està pensada per quan ets a casa. Pots connectar només una zona o l'exterior i et pots moure lliurement dins de casa. L'exterior ja el tens protegit amb les càmeres. Els sensors avançats ens avisen abans si algú intenta entrar. I si tens qualsevol altra emergència, només has de prémer aquest botó. SOS. Passi el que passi, nosaltres som sempre aquí.
Protegeix la teva llar davant de robatoris i ocupacions amb l'alarma de Securitas Direct. Truca ara al 900 44 45 46.
Com puc estalviar en llum?
I en gas?
Surt a compte posar plaques solars?
Presentem Preguntes Freqüents sobre Energia, un contingut de Naturgia en el que Samantha Villar entrevista experts independents a la recerca de respostes clares sobre energia. Perquè per ajudar-te a decidir millor, ens hem d'explicar millor. Troba-la al canal de YouTube de Naturgia.
Professional. A Bricomar no podem fer que el teu rebut de la llum o el preu de combustible baixin, però sí que podem recordar-te que estem al teu costat. Ara t'oferim preus encara més baixos en centenars de productes del teu dia a dia i en aquells que suposen una gran inversió en les teves obres. Al teu costat, amb preus encara més baixos perquè continuïs amb els teus projectes. Bricomar.
Si busques inspiració, puja al nou Kia Sportage o a qualsevol model de la gamma SUV de Kia. A més de gaudir del seu disseny modern, sempre estaràs connectat amb la seva tecnologia d'avantguarda. Aprofita'n les condicions especials fins al 31 d'octubre. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Descobreix el que t'inspira.
Contracta la teva assegurança de cotxe amb Verti i a més de tenir la millor assistència del mercat des de només 180 euros, et regalem revisions i manteniment il·limitats durant un any. Verti, estalvia temps i diners.
RAC 1.
Si vibres amb un gol a Cornellà al Prat o amb les celebracions a Montjuïc, el teu cor és Perico i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Reial Club Deportiu Espanyol i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Pericos, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Doctor, doctor, porto uns dies amb mal de panxa, la mandíbula desencaixada, llagrimeig, espasmes...
És evident, vostè ha anat a veure Corta el Cable Rojo.
Com ho sap?
Perquè està com jo, partit de riure!
Sí, sí, és això, és això!
Després d'11 anys d'èxit, arriba a Barcelona la comèdia més explosiva. Entrades a la venda a teatroapolo.com. La vida és corta. Corta el Cable Rojo.
Què fas els dies 4 i 5 de novembre? L'ONG Pallapupes et necessita. Som els beneficiaris de la campanya de Condis La ceba que fa riure i estem buscant persones voluntàries per assolir el nostre repte: omplir de riure els hospitals. Ens ajudes? Apunta't ara a pallapupes.org i tria el supermercat Dia i Torn que et vagi millor. El 100% de la recaptació es destinarà a l'entitat.
L'amor ens enfronta.
L'odi ens enamora.
Els dos joves amants més famosos de la història arriben al Teatre Poliorama.
Welcome to the party.
Romeu i Julieta, la nova producció de La Brutal, dirigida per David Selves. Una història d'amor, passió, violència i amistat. El Teatre Poliorama.
Últimes funcions fins al 8 de novembre.
Ara fa 8 anys, l'empresa lleidatana Supermercats Plus Fresc obria a Barcelona, a l'Avinguda Via Augusta. Actualment ja són 7 supermercats Plus Fresc a la ciutat, on hi trobaràs la fruita i verdura dels productors locals, el peix més fresc de la Llotja i la carn més gustosa i sana.
I aquest octubre celebrem el 93è aniversari amb ofertes i regals per tu. També pots fer la compra online a plusfresc.cat i t'ho portem a casa.
Plus Fresc, el súper que t'estima.
Soc l'Elisenda Camps i us vull parlar de Low Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Low Baila ho fan realitat i cuidant els mínims detalls.
Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35 o envia'ns un missatge. Low Baila.
Rolex Daytona,
Rolex Submariner,
Rolex GMT,
Rolex Explorer,
Rolex Judgemaster,
Rolex Day-Date.
A Criso, tots els Rolex són la joia de la corona. Si tens un Rolex i no el fas servir, visita Criso. Et donarem la millor valoració pel teu Rolex. Criso, a carrer València 256. Aprofita el temps.
Tens una cuidadora sense contracte a casa? La reforma laboral t'obliga a regularitzar la teva situació. T'ajudem. Cuideo, l'empresa líder d'atenció a domicili per gent gran. Cuideo.
Surrealista. Ho trobo surrealista.
El mètode Gronholm segueix fent història al Teatre Poliorama. Només fins al 14 de novembre. És ara o mai. El fenomen teatral de Jordi Galceran finalitza la seva última temporada amb Marc Rodríguez, Enric Cambrai, Marull de Molins i David Verdaguer. El mètode Gronholm, una comèdia del tot imprescindible. Venda d'entrades a teatrepoliorama.com.
Lleida celebra del 19 al 23 d'octubre la 13a edició de Som Cinema, el Festival de l'Audiovisual Català, i competiran les darreres produccions audiovisuals arribades des de Catalunya, País Valencià, Andorra i les Illes Balears, que es projectaran a diversos espais de la ciutat. Consulta el programa a somcinema.cat i gaudeix del cinema català.
Avui, a la tertúlia, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el filòsof Bernat de Déu, l'historiador i expert en comunicació, Joan López Alegre, i el periodista Toni Aire. A l'Ull de Poll, Tian Riba.
10 i 36 minuts. Bueno, i això dels Mossos.
Ah, hem tingut una tertúlia abans amb gent cansat, però crec que la situació és molt delicada. De fet, el que deia ahir Miquel Samper en aquest estudi, ja hi ha algú de la Fiscalia que s'ho està mirant, entre altres coses, perquè, és clar, el que diu Miquel Samper és bèstia, que és que s'haurien aturat o s'haurien frenat investigacions... a través dels Mossos d'Esquadra per ingerències polítiques, clar, això...
Jo crec que aquesta és la part més... Bueno, no és la part més preocupant, és a dir, jo aquests dies he anat intentant, a part de preguntar i de seguir els periodistes com els que tenies aquest matí, que són especialitzats en això, preguntar a Mossos d'Esquadra. I Mossos d'Esquadra de base. I està molt preocupats, una, perquè la qüestió política és evident, és a dir, fa molt de temps que s'arrossega molta inestabilitat, molts canvis, molt intent de politització, en el pitjor sentit de la paraula, i soroll que fan els polítics i els càrrecs polítics, incorporats ara, Tenim un govern que fa una setmana que diu que ja és lliure i que no té soroll, i mira quin daltabaix que tenen aquesta setmana. Però aquest és un apartat. Però després hi ha el que et diuen els policies és que tot és molt més complicat del que està sortint aquests dies. És a dir, que hi ha moltes més derivades més enllà de la política en si i que és un cos que està molt sacsejat internament. I quan es fan preguntes del per què, busquen explicacions possibles, i una és l'èxit que ha tingut aquest cos de Mossos d'Esquadra, sobretot el 2017, a partir dels atemptats de l'agost, però també l'estima que va tenir en una part de la població, que era inèdita respecte a una policia. Jo crec que no hi ha cap policia, excepte la policia muntana del Canadà i els bobbies, potser, al Regne Unit, que haguessin tingut en el seu dia l'estima que tenien els Mossos d'Esquadra.
De Nova York, després de l'11.
De Nova York, potser. Sí. I el cas és que sí que és veritat que en els últims temps s'ha atacat el cos, i la percepció que se'n pugui tenir... a partir de moltes filtracions, en molts casos, interessades. En alguns casos també et parlen dels sindicats, d'alguns dels sindicats interns que tenen, i d'això, de com temen que, igual com hi ha hagut policies patriòtiques que han rebentat per dins coses, el CNI en el seu dia s'hagués fixat amb aquest cos de Mossos d'Esquadra i ara des de dins estigués fent bullir l'olla, no?, en certa manera. Per què no? És a dir, no ho sé. Realment tot és molt estrany el que està passant i, malauradament, malgrat que aquesta part ens pesi molt, no només la podem fixar amb la derivada política. Seria molt fàcil quedar-nos només amb els interessos d'uns polítics i altres per influir en el cos. Crec que, malauradament, els problemes que tenen els Mossos d'Esquadra a dia d'avui van molt més enllà. I no crec que només per problemes espontanis que surtin internament.
Lola.
Jo, pel que sé, això té bastant a veure amb les relacions de filies i fòbies que hi ha dintre dels Mossos, amb ajustaments de comptes inclosos al voltant de la figura del major Trapero i del seu entorn. I tot això és conseqüència de tot el procés i la culminació del procés del 2017. O sigui, jo crec que tot ve d'allà i que encara no doncs està allà a coença. O sigui, són unes relacions a dintre del cos amb molts problemes, insisteixo, relacionats amb la figura del major Trapero en aquell moment del 2017, i que s'arrossega i no hi ha manera de solucionar-ho, a banda evidentment que de la mateixa manera que un partit quan agafa el govern les tres primeres coses que vol són la policia, difusió, que parlaves abans, i TV3. O sigui, aquestes són les seves prioritats, i això també influeix, però crec que ve més aviat d'això, d'ajustaments a comptes, a fòbies, unes relacions molt tòxiques doncs que romanen des de llavors i que no s'han solucionat.
Jo quan vaig escoltar indirecte les declaracions, vaja, no les declaracions, sinó la intervenció del col·lega de tertúlia Samper, el meu dimoniet interior va pensar: caram, que curiós que el Samper ho digui això ara que Junts no és el govern. Jo tinc un dimonet interior molt, molt desconfiat.
També t'he de dir, perdó, no és per defensar sí. el Samper, que...
No, si no l'atac...
No, que els dilluns anteriors ell ja anava dient que sí. Hi havia problemes a la policia.
Però diguéssim que...
Tanta claredat com ahir. Sí.
El meu dimonet interior fa temps que s'afaita i va pensar, és curiós. És a dir, jo crec que el Miquel Samper té intuïcions que hi ha coses que al seu entendre passen els Mossos que no són del tot agradables, i ha tingut més ocasions per dir-les. Ha triat aquesta. I ell és un polític. Per tant, sap que tant importa el que dius com quan ho dius. És a dir, que els Mossos, i ens hem d'anar acostumant, seran part de la discussió política. Durant la tertúlia d'experts que has tingut abans, jo pensava que, una cosa que una mica ha dit la Maica, no? Que hi hagi política pel que fa als Mossos, a mi em sembla una bona notícia. És a dir, els Mossos fins ara, o abans del 2017, eren un cos de policia del qual, segurament, per motius identitaris, nosaltres teníem sempre una bona impressió, tot i que els catalans sempre hem tingut una relació difícil amb la policia i amb la violència, no? Però en teníem bona impressió, però, per exemple, nosaltres no sabíem qui eren els comandaments intermitjos dels Mossos fa 10 anys. És a dir, no en teníem ni punyetera idea. Almenys la gent que no ens dedicàvem a informació policial. Per tant, que es posi el focus des de la política a la policia, a mi em sembla bona notícia, en principi. És a dir, que es parli, no pas d'aquesta mandanga de feminitzar, que és una de les moltes paraules
que
s'han inventat...
Que es posi com a excusa el tema de les dones per altres baralles que tenen a dintre. Mira, fa riure per no dir una altra
cosa. Jo vaig començar a pensar que hi havia coses rares als Mossos. A veure, el processisme, sempre que hi ha una cosa estranya o que hi ha desavinença política, el que fa és inventar-se una paraula absurda. Feminitzar. Feminitzar no ho diem ningú. diem, posar dones al comandament, fer que les dones tinguin més importància, però aquesta cosa de, és com aquesta cosa de desjudicialitzar. Són aquests palabros que no diu ningú, que s'inventen simplement per tapar les vergonyes. Llavors, insisteixo, política als Mossos, a mi em sembla fantàstic, a mi em sembla fantàstic que s'auditi els comissaris i que sapiguem, diguéssim, qui comanda la policia, segons quins criteris, si hi ha criteris de paritat, doncs que s'exposin, si hi ha criteris per exemple, eliminar formes de repressió com les bales de foam, que sabem que són espantoses pel que fa a algunes lesions als conciutadans, que se sàpiga. Ara, el que jo diria que anem més cap a un entorn de politiqueria, que no pas de política.
Però...
Sí.
Jo crec que res del que està passant és ni sorprenent ni nou. Des del meu punt de vista, hi ha una relació directa entre el canvi de govern i la sortida de Junts i el follon de la policia, per lo que acabeu de dir, perquè un dels intents que té tot poder és controlar els mitjans de comunicació i els mitjans de seguretat, i per tant que Esquerra ara es vol fer amb el control absolut dels Mossos, és evident.
Ja el tenia quan Junts
estava dintre. Però això passa ara per algun motiu, i en tot cas el que podríem dir és que el conseller Elena no ha tingut finezza a l'hora de fer-ho, però clar, el procés tu jo, hi ha una cosa, Bernat, amb la que no estic gens d'acord amb tu. Tu dius, és bo que es parli de la policia, jo discrepo. Jo crec que sense fer-ho gaire llarg ni molt menys, però el conseller Jané ja va dimitir perquè deia que el que se li demanava que tenia que fer amb els Mossos a l'1 d'octubre estava fora del marc legal, i això era polititzar els Mossos d'Esquadra. Es va posar en el conseller Forn, que se suposava que seria més laxa amb el compliment de la llei. S'ha fet fora en el major Trapero perquè no era del gust de depèn d'aquí, tenim canvis constants i, per tant, hi ha ganes de fotre mà a la policia, i a sobre un dels partits que va votar...
Però per això és bo que en parlem, Joan.
I a sobre un dels partits que va votar la investidura d'Aragonès, que és la CUP, ha muntat una comissió al Parlament que té per objectiu denigrar la policia. Per tant, des del poder polític es denigra la policia de Catalunya, sí. I per tant és el propi poder el que està destruint els Mossos.
Però llavors... però és bo que en parlem.
Sí, Joan, però i com en parlem? No, és a dir, jo diria, no, jo per se, jo crec que no és dolent que se'n parli, però és... Aquí és el que passa sovint.
Vaja, és millor que no se'n parli?
No. Jo segur que no. Jo crec que en democràcia...
I abans que parlen
les coses d'antes, és a dir, la meva àvia sempre deia, jo, ja no hi ha polítics com els d'antes. I jo deia, clar, ja, perquè és que ja la societat ja no és la d'antes.
No hi ha antes.
No hi ha antes. És a dir, i a més, sí, per ella sí, perquè era a la seva època. I quina és la seva època? També l'és ara, però una època més confortable, amb la que veien menys coses, i per tant tot estava revestit de més, no sé com dir-ho, és a dir, de més solvència. Ara veiem més les vergonyes perquè ho veiem més tot. Ah. És a dir, però el problema és, com en parlem dels Mossos d'Esquadra? Ara el Joan deia, per exemple, el Trapero se'l va fer fora perquè era incòmode. Clar, si n'hem de parlar, n'hem de parlar amb tota la complexitat. No és només això, evidentment. És a dir, potser el Trapero era incòmode a uns càrrecs polítics, altres el van posar, altres hi van fer confiança.
No, fixa't.
És que, Joan, no, però preguntant a les fonts, és a dir, i parlant amb els Mossos i tal, potser Trapero, quan va tornar d'una manera que no només va aixecar malestar entre la cúpula, sinó també a la base. És a dir, una manera de fer que potser alguns et diuen que va arrasar i que va començar a manar com si només manés ell, i això va incomodar molta gent. Després hi ha una part de Trapero, la part més proclora de Trapero, que et negarà la major i et dirà que això no és així, que ell sempre volia un equip de confiança perquè no se sentia còmode amb les altres, mil coses. Però m'entens? És a dir, que és tot molt més complex, no és només la derivada política la que juga amb això. Llavors, quan parlem de la policia, per exemple, de la Guàrdia Civil, en quins termes parlem? O de la Policia Nacional Espanyola? O d'altres? No en parlem habitualment. Segur que tenen els seus pollastres, tenen Vox infiltrat allà, que és un drama democràtic el que està passant amb la Policia Nacional Espanyola
i amb la Guàrdia Civil. I ha estat beneficiós com a debat,
quan han saltat els jutjats, quan han sortit el conflicte, però no parlem del dia a dia d'aquesta Policia Nacional Espanyola.
Per això dic, mal fet.
Jo crec sincerament que un cos policial que va viure el que es va viure el 2017, és a dir, és un cos armat que en un moment molt crític, sotmès a pressions polítiques per totes bandes, és evident que els Mossos devien patir-ho amb conflictes interns importants.
Segur.
O sigui, el trapero, el no trapero, l'antitraperisme o el protraperisme forma part d'això, d'aquest conflicte intern que viuen els Mossos en aquell moment. És a dir, allò no és baladí. Això té unes conseqüències que encara no s'han resolt.
Però també era interessant saber, és a dir, molta gent com a debat públic va descobrir la policia quan aquest país, en teoria, afrontava una secessió. I el debat que es va tenir de la policia era normal. És dir, escolti, si la gent, ja sé que la gent sempre és complicat, però hi ha un moment que determinada part dels ciutadans prenen control del territori de forma il·legal pel que fa al constitucionalisme espanyol, què farà la nostra policia? Era una pregunta legítima. Com, per exemple, l'1 d'octubre. És a dir, l'1 d'octubre, els Mossos...
A dintre dels Mossos és un sotrac importantíssim.
Sí, però vull dir, noi, que vagin al psicòleg, m'entens? Vull dir, també el va tenir la ciutadania. És a dir, els Mossos, per exemple, van tenir una actitud l'1 d'octubre que no la va tenir la policia espanyola.
Estàs dient que hi ha una justificació perquè, per tant, els Mossos es poguessin alçar contra un ordre legal i constitucional i donar un cop d'estat? Perquè s'entén això.
Al final, de cop d'estat.
Però que aquest debat, és a dir...
Però dic que pot ser... És a dir, en cas d'independència efectiva, la policia catalana hagués tingut una actitud que no hagués estat la que legalment s'esperava d'ella? Pot ser?
Això no ho sabrem.
Pot ser?
Això és un cop d'estat. Fer una cosa que no és el que preveu la llei...
Però si et surt bé, és un país independent.
Permeteu un moment que està Florentino Pérez, no sé, però és que no sé si està...
A l'antena?
No, no.
Ha trucat.
Ara buscarem l'Albert Pedrol, perquè és que estava Florentino Pérez en aquell judici del cas Neymar, ha anat Florentino, esclar, que vagi Florentino Pérez, poca broma.
Ha anat des de casa.
Ha anat des d'un despatx.
El Florentino no entra a un tribunal, my friend. Mai entrarà a un tribunal.
Senyor Pérez. Una vegada.
Quasi millor. Va ser secretari general del Partido Reformista Democrático del Miquel Roca. No l'he vist mai. Tothom ha treballat per Convergència. Aquí o gairebé tothom.
Una vegada, digues, tia. Florentino Pérez es va trobar Alfonso Ucía i li va dir, hombre, què tal, Ucía? I Ucía li va dir, què tal, senyor Pérez? I Florentino va quedar planxat, perquè es veu que no li agrada molt que li diguin Pérez.
Bueno, clar, ser, perquè de senyors no, Pérez n'hi ha molts, de Florentino n'hi ha un.
No hi havia un xou de la cubana, me lo dijo Pérez.
Jo sabia, me lo dijo.
Tot això ho esteu fent per fer temps, perquè aquest i Florentino, espero, no?
És així.
Però, sobre això que deia ara el Bernat i el Joan, fixeu-vos amb lo dels Mossos d'Esquadra, només per fer un comentari sobre això. Ara hi ha les sospites aquestes, que s'han volgut estendre, sobre les complicitats que podien tenir o no, el cop d'estat, el seu paper. Li van dipositar una pressió sobre els Mossos d'Esquadra, que hem de dir-ho tot, la van driblar molt bé. És a dir, amb tot el que... Dic des d'un punt de vista del que és el seu servei ciutadà, la no contribució a tot el que va passar llavors. I nosaltres vam veure la Policia Nacional Espanyola, els piolins, vam veure la reacció Guàrdia Civils, a la Porellos, tot això, d'aquí dels Mossos... O sigui, vam veure la policia que sortien dels seus pobles a diferents llocs d'Espanya gritant el clam de a Porellos, els vam veure a Arenys, el que van fer en aquell hotel, que la Montse Candini...
També vam veure el responsable dels Mossos dir que tenia previst detenir a tota la
Sí, això posteriorment, però no anava en la línia del que jo deia, és a dir, que els excessos que hem vist d'altres policies a l'estat espanyol no els hem vist en els Mossos, i el trauma intern que se'ls ha creat, jo crec que en molts casos interessat, parteix en part d'aquell 2017, evidentment, però no només, és una policia que ha sigut incòmoda sempre des que va començar a créixer, i deia el Bernat, molts la vam descobrir el 2017, molts ciutadans potser la van descobrir els 2017. Altres la van començar a descobrir quan posaven multes de trànsit. I això, per això era una visió de l'autogovern que la volia, per exemple, Jordi Pujol en el seu dia, i volia un cos de Mossos d'Esquadra que fos un cos policial de veritat. Això sempre ha incomodat, és a dir, no ha agradat. I mentre pensaven que era una poli de fireta, que es posaven allà amb el barret de copa i les espardenyes, i era una cosa folklòrica, no incomodava. Ha arribat un moment que ha tingut unes emocions que ha incomodat. I, ostres, ara tenim una policia que, sincerament, jo crec que no, hi ha poques policies al món que siguin tan protagonistes als mitjans, i en negatiu com els Mossos. Sí,
però això també, Toni, ha derivat amb debats que abans no teníem, com els mètodes de repressió policial o de coacció física policial, que per mi són beneficiosos. És a dir, traiem una mica el debat. És a dir, quan als Estats Units hi ha un poli que ofega un paio negre al carrer, S'ha de crear un debat sobre la policia, sobre els mètodes de la policia? Home, sí.
Home, i,
pues
es, jo fa,
que sí.
I es fa.
Quan, segons en quines manifestacions, hi ha gent que és pacífica, però, que surt amb un ull menys, cal fer alguna reflexió sobre els mètodes de...
Això no té res a veure...
I s'ha
fet.
I s'ha corregit.
Però això s'ha fet... Amb els motius pels quals...
Ja ho sé, Lola.
Hi ha no sé quants
càrrecs... Ja ho sé, però això, per mi, justifica que la policia se n'ha de parlar. És a dir, la policia no pot ser una cosa de la societat que no se'n parli... És com no parlar dels metges. No parlem de la gestió dels metges. No. Per què? Perquè els metges ja en saben. Ah, no. Escolti, hem de parlar de la gestió dels hospitals. Hem de parlar de si la sanitat té dèficit. Perquè si la sanitat té dèficit no és tan bona com ens pensem. Hem de pensar si... hem de parlar de l'horari dels metges. Sí, hem de parlar de l'horari de les infermeres, per molt que nosaltres no siguem experts. No? Llavors, amb la policia passa igual, per mi. Que s'obrin
pregunta.
Certes coses són importants.
Deixa'm fer-te una pregunta. Si fiquem en aquesta tertúlia constantment, si un jutge té un biaix ideològic determinat, però, en canvi, per lo que esteu dient, ens sembla normal que es posi al capdavant dels Mossos amb un comandament no per al seu valor professional, sinó perquè sigui més afí al govern de turno?
Són poders diferents, Joan.
Ah, sí?
És a dir, no, dic que jo podríem discutir-ho tot, però que els jutges tenen molt de poder i que estem amb les seves mans, amb molt més que estem a les mans de la policia, jo crec
jo
que és obvi.
Escolto, i que que sembla, jo us escolto i pot donar la sensació de que si el jutge no és afí a mi, caca, però en
Joan,
canvi, com que el policia és afí a mi, que xulo.
És el que diuen els anglesos o el check and balance.
No bé,
és a dir, quan els càrrecs policials, els consellers d'interior, tota aquesta gent passa uns filtres que
ja sigui,
i hi ha unes contraprestacions i unes dimissions i unes conseqüències quan tenen errors o quan d'allò, que jo amb els jutges no les he vistes en molt de
temps.
Ja
que tu has parlat dels policies de base, amb un segon, i dels Mossos de carrer, tu com creus que se senten en general els Mossos de carrer quan el partit que governa Catalunya admet que hi hagi una comissió d'investigació en el Parlament de Catalunya que el que fa és qüestionar la seva professionalitat, que és exactament el que a la CUP se li va concedir a canvi de votar per Aragonès com a president.
El malestar que hi ha hagut...
I tu com creus que aquest senyor que té que sortir a fer la feina i a defensar-te, per exemple, a tu, com creus que se sent i creus que pot fer la seva feina i la fa amb tranquil·litat?
Joan, perdona, és que t'ho diré molt clarament, que es foti. És a dir, un policia és un servidor públic que està, entre altres coses, subjecte a que hi pugui haver-hi...
Perquè ell, quan t'atraqui, mirarà cap a un altre costat, Joan, perquè dirà
si tinc que fer alguna cosa, deixarà tirat al poder. Un responsable públic, com un metge, sap que està sotmès a un sistema que és el parlamentari i en aquest sistema hi ha comissions d'investigació. Com, per exemple, sé que se sentiria malament si un partit polític fes una comissió d'investigació sobre la malpraxi mèdica a l'Hospital Clínic. Doncs si els policies se senten malament perquè hi ha poders públics que tenen l'obligació d'auditar-lo i creen comissions parlamentàries,
no sé,
ho sento,
això,
que se'n vagi el psicòleg.
5 minuts i les 11, Pedrol, què? Alguna novetat a l'Audiència de Barcelona?
Doncs sí, mira, que ara mateix ha començat la declaració de Florentino Pérez, que era el segon en aquest ordre del dia. Per cert, deixa'm dir que Neymar encara no ha arribat,
Oba,
que no se'n saben els motius.
Bueno,
i està entrenant, està entrenant.
Sí, bling bling.
Però al marge de tot això, un Florentino Pérez que de moment...
Perdona, una pregunta. No se sap per què arriba tard o és que té una hora per arribar tard? És a dir...
No se sap per què...
Hauria d'estar aquí ja.
Igual té llicència.
Sí, hauria d'estar aquí.
Jo he parlat amb el jutge aquesta nit.
Oi... Havia de ser el primer a declarar i el que sí que és cert és que el jutge tenia constància de que Neymar arribava tard i és per això que ha hagut de canviar tot el calendari. Però vaja, de Florentino Pérez, el més destacat de moment és el que ha dit sobre l'oferta que li va fer a Neymar en el seu dia, és a dir, el 2013, 45 milions d'euros.
Au, va, tira, home!
Oferta lleugerament inferior a la del Barça. Exacte, que eren aquells 57 que en el seu dia va dir Sandro Rosell. De moment, al marge d'això...
Em volen fer creure que van pagar 57 uns i que els altres em van oferir 40...
Estàs dient que Florentino està ajudant a Bartomeu i a Rosell i tal, amb aquestes declaracions?
No, jo estic dient que es diuen mentides.
Home,
que és una mentida.
Perquè l'oferta és inferior, segons tu.
Sí, és clar.
Si Florentino... I el jutge vol saber si el Barça va pagar per sota, diguem-ne, del cost. Si Florentino hagués dit, nosaltres m'hem oferit 200, seria sospitós que el Barça n'hagués pagat 45. Per tant, si Florentino està dient això, potser és que Florentino té bona relació, que la té, amb Sandro Rosell, per exemple.
Sí, però potser això hauràs de demostrar en algun moment.
Jo interpreto.
Crec que Florentino té bona relació amb tots els presidents del Barça. Florentino té bona relació amb tots els presidents.
Molt bona, i a més ara tenen uns negocis entre mans.
A mi m'anima molt, perquè per aquest preu quasi que el podem fitxar a l'Espanyol.
Clar, però si tu diguis que és al·lucinant.
No, i a més ara els presidents ara es protegeixen entre ells, perquè estan tots al mateix vaixell. Especialment els presidents que volen impulsar l'Europa League.
Que la Superliga. Que es veu que... L'altre dia, la reunió... L'altre dia, la reunió... A la reunió, a la llotja del Bernabéu, en diuen que la relació va ser... òptima.
Home, entre el Jan i el Florentino.
Sí.
Tu digui jo, és òptima.
I a més, que Florentino es veu que li va dir a Joan Laporta amb el tema del problema que va tenir amb el fill, que si necessitava algun tipus d'ajuda, que tot...
Es cau amb ell de fa temps.
Es cau amb ell, però a més a més és que tenen un negoci.
Aviam, un moment, què diu Florentino? Anem a pujar, sisplau.
Això ajuda a caure's.
Puja al canal de l'audiència. Aviam.
Nosotros hemos llevado aquí 22 años y todas las ofertas han sido transparentes,
bueno,
documentadas y yo eso ni lo recuerdo, ni tengo conciencia de haber
conocido
a ese señor tampoco.
Yo tengo un dubte, no, ¿por qué Florentino pot declarar
telemàticament i altres no? És una bona pregunta.
Bueno, suposo que Neymar és perquè és acusat i Florentino no.
Deu ser testimoni.
És que Florentino mai serà acusat.
Va, bueno, va, tia Maria, què? Fotem una
vinga. Núñez també semblava que no. I
mira,
sí. Escolti,
Bueno, tia Maria,
va. Uns euros.
Avui Bernat de Déu és l'altre, Què?
Soc el porter.
És que això va ser molt...
Allò és història de la ràdio.
Un dia has de repetir els greatest hits del llunyisme.
Un dia a les 8, com avui has fet amb els dibuixos animats. Bé, aquí estem. Uns
represent... Un moment, escolteu.
Perdó.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Et truco de Catalunya Ràdio per aviam com passaran el Dia de Reis.
No hi ha ningú aquí.
No hi ha ningú?
No.
Però si estic parlant amb vostè, eh?
No, amb mi no.
Ah, no?
No.
I amb qui parlo, doncs?
Soc el porter.
Vale.
Per qui demanava?
Bueno, jo volia parlar amb el senyor Josep Lluís.
Ah, no hi sona, eh?
No.
Si vol que deixi algun recado.
No, i vostè on passarà el Reis?
Jo?
Sí, com a porter.
A la porteria.
És extraordinari.
Es van agradant.
És extraordinari.
Es van agradant.
Propi d'un senyor que feia pisos.
Oh, la porteria.
Com el trobem a faltar. Bé...